Barata, 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions amb el Gaudí i el Fero de la Butxaca per la seva interpretació a Casa en Flames. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau farà parada al Teatre Auditori el pròxim 7 de febrer amb l'obra Un matrimoni de Boston. En una entrevista d'Eduard Gené al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat, l'actriu parla sobre el text de David Mamet i el seu missatge 19 anys després de la seva estrena. Vilarasau també explica com ha viscut l'èxit de Casa en Flames i el perquè del seu discurs reivindicatiu i en defensa del valor de la tercera edat de les dones. El govern de l'MD es veu obligat per segon any consecutiu a prorrogar el pressupost tal com ha fet constar a la Junta de Veïns d'aquest dijous amb una dació de compte. Són els números que va aprovar l'executiu del mandat anterior el 2023, de 10 milions d'euros. Així, si no hi ha un canvi, es podria repetir l'escenari que es va viure durant l'any passat, amb el govern sometent a aprovació modificacions pressupostàries per fer front a les realitats amb què es troba l'administració. De moment, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, s'han produït diverses reunions entre el govern i el principal grup de l'oposició, Junts, per desencallar un acord pressupostari per al qual la porta encara segueix oberta. Vox té nou representant a la Junta de Veïns de Valldoreix. Després que Pablo Baucells deixés l'acte el desembre passat, la formació ha triat Juan Pica Aguilera com a vocal portaveu, que ja ha pres possessió a la sessió ordinària d'aquest dijous. El nou integrant del plenari valldoreixenc, que té 22 anys i està graduat en dret, va ser el candidat de la formació d'extrema dreta a presidir l'MD a les eleccions de 2023, on va quedar en quarta posició amb el 8,6% dels vots. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola del Vallès amb 4.186,2 euros i Sabadell amb 3.310,50 euros. En relació amb el nombre de promocions d'obra nova, Terrassa lidera el rànquing, seguit de Sabadell i Sant Cugat amb un 16,5%.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
Bon dia, som alumnes de primer de batxillerat de l'Angeleta Ferrer i avui tenim el plaer d'estar a Ràdio Sant Cugat per parlar de l'esport. Jo em dic Maia i els meus companys són el Roc, la Marta, l'Alèsia, la Sara, la Laura, l'Aleix i el Marc. S'ha de dir que l'esport ens apassiona. No només el practiquem, sinó que ens agrada parlar-ne, analitzar-lo i, per què no, debatre sobre els temes més polèmics. Prepareu-vos, perquè aquest programa és per a vosaltres. Comencem amb la primera secció. Parlem d'un dels esdeveniments esportius més esperats a l'any. Avui comptem amb l'Aleix i el Roc per comentar el que ha estat un dels millors clàssics dels últims anys, Barça i Madrid. Ens van veure les cares a la final de la Supercopa d'Espanya 2025 a l'Aràbia Saudita i el Barça es va proclamar supercampió amb un contundent 5-2. Quin partit, eh? Què us va semblar?
Brutal. Des del primer minut es va veure el Barça molt intens, amb una pressió altíssima i jugant amb una velocitat que el Madrid no podia seguir.
Totalment d'acord. I això que el Madrid va començar fort amb el gol d'Mbappé al minut 4. Però el Barça va reaccionar molt bé i, de fet, va capgirar el marcador amb només 30 minuts.
Sí, i el que em va sorprendre més és la maduresa de Lamine Yamal. Va marcar el segon gol al minut 21, però més enllà del gol va ser un dels millors del partit. Amb només 17 anys sembla que porti tota la vida jugant finals.
És que aquest noi és especial. Quan agafa la pilota sempre passa alguna cosa, i no només ell, eh? Rafinha va fer un partit espectacular, marcant dos gols, una banda de descans i una altra just a l'inici de la segona part. El Madrid no sabia per on els venia.
Exacte. El seu primer gol, al minut 38, va ser clau perquè el Barça se sentís còmode al partit. I al minut 47 ja va ser la sentència. El Madrid estava grogui.
I per rematar-ho, Lewandowski va marcar el tercer al minut 35 i Valde va fer el cinquè al 54. Va ser una exhibició ofensiva del Barça.
Sí, però tot això també ve d'un gran treball tàctic de Hansi Flick. Està aconseguint que l'equip jugui amb molta més verticalitat i eficiència.
I això és clau. Aquest Barça no només vol tenir la pilota, sinó que quan ataca ho fa amb una velocitat brutal.
El Madrid va intentar reaccionar amb el gol de Rodrigo al 59, però ja no hi havia partit. Us va sorprendre la seva falta de resposta?
Una mica sí. Normalment el Madrid és un equip que mai es dona per vençut, però aquesta vegada es van veure superats.
Crec que Ancelotti es va cantar sense opcions. El Barça els va dominar completament i no va donar cap opció de reacció.
Aquesta victòria pot ser un punt d'inflexió per al Barça d'aquesta temporada?
Jo crec que sí. Aquest equip ja està mostrant coses molt bones, però ara tenen la confiança que necessitàvem per competir per tot.
I a més, aquesta victòria arriba en un moment clau. Després de la Supercopa, el Barça va continuar amb grans actuacions, com el 5-1 contra el Betis a la Copa del Rei. Lamine Yamal va tornar a ser decisiu.
I parlant del futur, com creieu que afectarà aquesta derrota al Madrid?
Doncs pot ser un cop dur, perquè perdre una final així contra el Barça sempre genera molta pressió.
Sí, i a més, cal veure com respon l'equip en els pròxims partits. Aquesta derrota pot marcar-los.
Sense dubte, aquest clàssic serà recordat durant molt de temps. I vosaltres, quin moment del partit destacaríeu? Feu-nos-ho saber per les xarxes. Ara entrem en un debat molt interessant, que tracta amb qüestions ètiques. És ètic que els països gastin tants diners en organitzar esdeveniments esportius? Els Jocs Olímpics o el Mundial de Futbol impliquen costos astronòmics, sovint pagats amb recursos públics. Aquestes inversions fomenten l'esport i l'economia, però al mateix temps perdem una oportunitat d'inversió en educació o desenvolupament. Així la pregunta és ètic gastar grans quantitats de diners en esdeveniments esportius? Escoltarem els arguments del Marc Orobia i la Marta Ramos per trobar respostes.
Gràcies, Maya, i bon dia a tothom. Jo defenso la postura de la gran inversió de diners en esdeveniments esportius, per les grans millores que porta la societat. Sobretot m'enfocaré en tres: millores econòmiques, els grans valors i les infraestructures que porta.
Bon dia. Doncs sí, aquest tema genera una gran controvèrsia, ja que posa en joc diversos valors i prioritats, des de l'impacte econòmic i social fins a les implicacions morals. Respecte a l'assumpte de si em sembla ètic o no destinar grans quantitats d'euros a esdeveniments esportius, jo opino que és immoral i que hauria de regular-se.
Primerament, un gran esdeveniment esportiu aporta moltes coses a la ciutat o al país on es fa. Sobretot instal·lacions esportives, que gràcies a unes olimpiades o un mundial de futbol, un altre hipotètic esdeveniment esportiu, renova o crea moltes instal·lacions esportives.
No ho acabo d'entendre. Què vols dir?
A veure, perquè ho podeu entendre millor, agafant l'exemple de les olimpiades de Barcelona. Tu, Marta, saps quantes instal·lacions es van renovar o crear de nou a Barcelona aquell any?
Doncs no, unes 20...
Quasi, unes 30 instal·lacions. Entre les més destacables són l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el Palau Sant Jordi, a part de les instal·lacions esportives on es van desenvolupar infraestructures de transport i espais públics, com la mateixa Vila Olímpica.
Tot i els beneficis en infraestructures, destinar tants diners a esdeveniments esportius pot ser poc ètic quan hi ha altres prioritats socials urgents, com la sanitat o l'educació. A més, moltes instal·lacions acaben infrautilitzades, convertint-se en una càrrega econòmica. Tu parles de Barcelona, però no estàs tenint en compte que aquesta és una ciutat molt ben desenvolupada. És per això que gran part de les estructures construïdes per les Olimpiades avui en dia encara tenen un ús actiu i responsable.
La veritat és que Barcelona sí que ha sabut utilitzar les infraestructures construïdes, però altres ciutats potser ho tenen més difícil.
Si parléssim del Mundial del 2022 a Qatar, veuríem que per un sol esport es van construir desenes d'estructures i es van gastar 220.000 milions de dòlars. Avui en dia, més del 50% d'aquestes estructures es veuen inactives i desaprofitades. I Qatar tampoc és que sigui un país gaire pobre.
No, no és pobre, però hi ha gent que viu en condicions pèssimes.
També podríem parlar del Brasil, a les Olimpíades del 2016, on van gastar més d'11.000 milions de dòlars. Els recursos públics haurien d'invertir-se en necessitats amb un impacte més prolongat i directe per a la població.
Allà, moltes estructures ara es consideren elefants blancs degut a la seva falta d'ús.
Sí, destinar grans quantitats de diners públics a esdeveniments esportius pot ser èticament qüestionable, i més quan existeixen necessitats bàsiques no cobertes. En molts països subdesenvolupats, aquests recursos podrien millorar la sanitat, l'educació o la lluita contra la pobresa. Per exemple, infraestructures construïdes per a esdeveniments com els Jocs Olímpics sovint queden abandonades, convertint-se en exemples clars de recursos desaprofitats.
Tornant a Qatar, no sé si heu vist com estan els estadis de futbol actualment, totalment abandonats, i va ser construïts fa només 3 anys.
És cert el que dieu, Roc i Marta, però jo crec que un esdeveniment esportiu pot ser la clau per disparar l'economia d'un país subdesenvolupat o, en altres paraules, pobre. Mira, el que fa falta en un país subdesenvolupat són llocs de treball i turisme, el qual es pot convertir-se en més llocs de treball i un augment de recaptació d'impostos. Perquè per cada producte que es ven, es recapta una mica d'impostos. Si es venen més productes a causa del turisme, fa que es vengui, bueno, es recapti més impostos.
Efectivament.
I amb la construcció d'infraestructures esportives es creen molts més llocs de treball i amb un hipotètic esdeveniment esportiu es crea molt turisme. I per això crec que una inversió a un esdeveniment esportiu no és tirar els diners en va, que es podrien gastar en altres coses més ètiques, sinó és una oportunitat per augmentar els teus ingressos que posteriorment els pots gastar en sectors més ètics, com la salut.
Ah, vale.
Seguidament, m'agrada destacar els valors que promou els esdeveniments esportius. Que en la televisió surti esport o en la teva ciutat o país es faci un gran esdeveniment esportiu, incentiva els infants i a la població en general a practicar alguna pràctica esportiva. I recordem que l'esport i salut, llavors, de forma indirecta, s'estaria invertint en salut.
Encara que els esdeveniments esportius poden motivar algunes persones a practicar esport, la realitat és que la gran majoria de la població no es veurà afectada directament. En canvi, gran part dels ciutadans sí que es veurien afectats positivament si el seu govern se centrés a donar ajudes als que ho necessiten. Aquests esdeveniments solen generar deutes a llarg termini que recauen sobre els ciutadans, mentre els beneficis econòmics, com el turisme o la publicitat dedicada a l'esdeveniment, es concentren en empreses privades. Per tant, prioritzar aquestes despeses davant necessitats socials urgents és irresponsable i injust.
A veure, jo aquí crec que entraria un altre debat. O sigui, seria un esdeveniment esportiu i genera deutes o beneficis, no? Però la qual resposta depèn totalment de la gestió del país en qüestió. Agafant l'exemple anterior de les Olimpiades, les de París, a part dels ingressos que van recaptar en el moment, es diu que en els pròxims 15 anys obtindran 9.000 milions, quan el seu cost va ser de 10.000 milions. I les de Barcelona diuen que els seus beneficis van ser 3 vegades majors que les pèrdues.
Molt interessant, nois. Per anar acabant, expliqueu-nos alguns punts d'acord, sisplau.
Doncs queda clar que els esdeveniments esportius d'aquesta magnitud tenen un potencial significatiu per generar beneficis econòmics, fomentar valors socials i millorar les infraestructures. Ara bé, aquests beneficis depenen en gran manera de la gestió dels recursos i de la situació particular de cada país.
A part, en les ciutats desenvolupades, com Barcelona, els Jocs Olímpics del 1992 van ser un exemple d'inversió, generant beneficis econòmics i infraestructures amb un ús prolongat. Per contra, estic d'acord que en països amb problemes econòmics o socials urgents, com Brasil o Qatar, l'organització d'aquests esdeveniments ha derivat a infraestructures infrautilitzades i costos elevats sense un retorn clar per la població.
Bones conclusions. Gràcies per les vostres intervencions. Tenim a l'Alessia i la Laura. Elles mateixes us expliquen de què parlaran. Endavant, noies!
Ara continua la nostra conversa sobre esports, però amb un toc especial. Parlarem de Billy Elliot, una pel·lícula que va sobre el món esportiu i té molts missatges importants que ens agradaria comentar. Aquesta és una secció que ens fa molta il·lusió de compartir amb vosaltres, plena d'emocions, de superació personal i també de trencar barreres socials. Així que, per analitzar aquesta pel·lícula, m'acompanya l'Alessia.
Billy Elliot és una pel·lícula dirigida per Stephen Daldry, protagonitzada per Jamie Bell, un gran actor, que fa de Billy Elliot. Ens explica la història d'aquest nen, que creix en un ambient on hi ha moltes tensions socials, com la vaga minera a Anglaterra de 1984. Billy és un nen que, a pesar de la pressió de la seva família i societat, decideix seguir la seva passió per la dansa en comptes de seguir l'estereotip d'home, practicar boxa. Aquí és on entra el que ens interessa. Els esports, com el ballet, en cas del Billy, poden ser una eina per trencar les barreres de què la societat espera de tu. Billy vol ser ballarí, però la masculinitat està estereotipada i limitada per normes socials. De la mateixa manera, els esports poden estar dominats per estereotips. Per exemple, què passa quan un noi decideix jugar un esport que tradicionalment es considera femení? O quan una noia vol practicar esports considerats masculins? En aquesta pel·lícula, Billy s'enfronta no només a l'oposició de la seva família, de la mateixa manera que els esportistes han de lluitar constantment contra les expectatives socials. La pregunta és, aconseguirem algun dia que els esports no tinguin gènere? Que cadascú practiqui l'esport que l'apassiona sense sentir-se jutjat per la societat?
Aquí us m'agradaria aprofundir més, perquè un dels grans temes de Billy Elliot és la lluita de Billy contra els estereotips de la masculinitat. Per exemple, quan ell comença a ballar, el seu pare pensa que és un esport de dones i fins i tot vol fer que ell el deixi perquè la societat no el consideri dèbil. En moltes ocasions, els nens que volen jugar esports com el ballet, la gimnàstica o altres que històricament s'han vist com a femenins, poden sentir-se pressionats a abandonar-los per no ser vistos com a homes de veritat. Aquesta idea de la masculinitat rígida és una barrera que molts joves han de trencar. Pensem, per exemple, en la gran barrera que els esports femenins encara intenten superar. Els estereotips de gènere en esports com el futbol, el bàsquet o el rugbi, en què les dones han de lluitar per obtenir el mateix reconeixement que els homes.
A mesura que Billy continua formant-se com a ballarí, ens adonem com aquesta pel·lícula també toca una altra temàtica essencial, la superació personal. Billy no només es troba en una resistència de la seva família, sinó també amb el repte de demostrar que pot aconseguir els seus somnis a pesar de les dificultats. En el món dels esports, la superació personal és un dels valors més destacats. Els esportistes han d'enfrontar-se a les seves pròpies limitacions, els durs entrenaments i els moments difícils, igual que Billy ha de lluitar contra els obstacles que li imposen. Però al final és la passió i la determinació les que porten a assolir els seus objectius. Considero que el moment més important de la pel·lícula és quan Billy té l'oportunitat de demostrar el seu talent en un escenari, en un gran escenari. És un reflex perfecte de les oportunitats que es poden presentar al món esportiu. Cada dia de treball dur, cada entrenament, és un pas cap al moment en què, si tens el coratge de seguir els teus somnis, potser et tocarà brilla.
Ai, quines ganes de tornar-la a veure.
Per concloure, aquesta és una història inspiradora que ens mostra que el camí cap als somnis no és fàcil, però val la pena. El que importa és la passió i la voluntat de seguir el teu cor, fins i tot quan el món intenta dir-te que no pots. Així que si ets un nen que somia ser futbolista, ballarí o gimnasta, el que importa és que segueixis endavant. I en el camí potser trobaràs gent que et dirà que no pots fer-ho, però amb determinació segur que ho aconseguiràs.
M'ha encantat, noies. Gràcies per la recomanació. La tindré en compte. En darrer lloc, i per concloure el programa, tenim a la Sara. Sara, què faràs?
Hola, Maia. Jo us porto una secció d'opinió sobre l'esport. Vull explicar-vos quines són les seves parts bones i els seus beneficis i la part no tan bona d'aquest tema. Per començar, el que m'agrada de l'esport és que fomenta un estil de vida saludable, ja que ens manté físicament i mentalment en forma. A més, ajuda a reduir l'estrès, millora la salut cardiovascular i ajuda a prevenir malalties com l'obesitat o la diabetis.
Aquesta és una malaltia molt seriosa. De fet, sabeu que el 10,5 dels adults la pateixen?
Doncs bé, el que no m'agrada és l'excessiva pressió sobre els esportistes, especialment en els esportistes d'elit. Es posa una pressió desmesurada sobre ells per assolir resultats. Això pot derivar en problemes de salut mental, ansietat o esgotament físic. Aquesta situació és encara més preocupant en esportistes joves, que sovint sacrifiquen la seva infantesa per complir amb expectatives alienes.
Un exemple molt clar d'això és l'Iniesta, que va patir depressió per la mort del seu amic, unida amb la pressió de ser un dels millors futbolistes del seu país.
Tornant als aspectes positius, els esdeveniments esportius, tant locals com internacionals, són ocasions perquè persones de diferents cultures i contextos es reuneixin per compartir una mateixa pressió, passió. Des dels tornejos de barri fins als esdeveniments globals com els Jocs Olímpics, l'esport fomenta sentiments de germanor i solidaritat.
De fet, això és el que més m'agrada dels esports, sobretot fer amics que coneixes en competicions o practicant el mateix esport.
Però, per altra banda, tot i els valors que transmet, L'esport no està exempt de pràctiques deshonestes. El dopatge, els soborns i la manipulació de resultats danyen la imatge de l'esport i perjudiquen els que competeixen amb honestedat. Això afecta la confiança del públic i la reputació de les competicions.
Totalment d'acord, Sara. Recordo un cas emblemàtic de dopatge, que va ser el del ciclista Lance Armstrong. Durant anys va ser considerat una llegenda per guanyar 7 Tours de França consecutius, però el 2012 es va descobrir que havia utilitzat substàncies prohibides. Això va suposar un cop dur per a la credibilitat del ciclisme.
Pensant en el futbol, pel que fa als suborns i la manipulació dels resultats, un cas notable va ser l'escàndol de la corrupció a la FIFA del 2015. Es van destapar nombrosos casos de suborns milionaris per l'adjudicació dels seus mundials i drets de transmissió.
En contrast, tot i que es donin els casos anteriors, els esportistes professionals i amateurs demostren amb dedicació i perseverança que es poden aconseguir grans fites. Les seves històries de superació motiven altres persones a lluitar pels seus somnis, siguin esportius o no. Per exemple, veure algú que supera una lesió greu per tornar a competir és una gran lliçó de resiliència. Per contraposar, en alguns casos l'esport desencadena comportaments violents com les batalles entre els aficionats o actituds agressives entre els mateixos jugadors. Això es veu sobretot en competicions amb molta rivalitat, on el fanatisme pot superar el respecte i l'educació, convertint l'esport en un espai de conflicte en lloc d'unitat.
Com la rivalitat del Barça i el Madrid.
Continuem amb una cosa positiva. Com pot ser que l'esport ensenya valors com el treball en equip, la disciplina, el respecte i el joc net? Són valors aplicables no només al camp de joc, sinó també a la vida personal i professional. Aquestes lliçons són especialment importants per a infants i joves. I una altra vegada una cosa negativa. En molts esports encara hi ha una gran diferència entre homes i dones pel que fa a salari, recursos, cobertura mediàtica i reconeixement. Això perpetua desigualtats i dificulta que les esportistes femenines puguin tenir les mateixes oportunitats que els seus companys homes.
De fet, sabeu que en el tennis, des del 2007, les dones i els homes guanyen el mateix?
Ostres, que bo!
Tot i així, desgraciadament, no hi ha ni un esport que on cobri més la dona que l'home.
Finalment, tornaré a dir una cosa negativa. Com és que l'enfocament de l'esport com un negoci fa que moltes vegades es prioritzi el guany econòmic per sobre dels valors o la pràctica esportiva. Això es veu en una venda d'entrades a preus inaccessibles. Els patrocinis exagerats i la pressió per generar espectacle a costa de l'esforç dels esportistes.
Però és la llei de l'oferta i la demanda. Jo penso que s'hauria de trobar un equilibri entre el negoci i els valors esportius.
Per concloure, creiem que tot i que l'esport té coses bones, també té coses dolentes. Però el més important és saber com poder gaudir dels avantatges sense acabar abusant o caient en els desavantatges, o en la part més fosca de l'esport, com l'explotació dels jugadors o pràctiques deshonestes.
Moltíssimes gràcies, Sara. Esperem que veure tot el que porta l'esport, el que és bo com el que és dolent. Molta llàstima, el programa arriba al seu final. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Fins aviat!
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'Institut Leonardo da Vinci a Ràdio Sant Cugat.
Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Un espai més de la veu de l'Institut. En aquest cas ens visiten els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat. Concretament tenim amb nosaltres la Joana Capdevila, en Genís Buil, l'Ignasi Tragant, la Mar Gelpí i la Natàlia Canela.
Hola.
Sense por, sense por.
Hola.
Primer contacte amb el micròfon, ja està, ja han trencat el gel. A veure, veniu a explicar-me, com sempre, diferents cosetes de l'institut, notícies, el m'agrada i el no m'agrada i recomanacions musicals que anirem fent durant aquest espai. Comencem amb les notícies. A veure, Genís, què m'expliques de la celebració del Dia de la Ciència de l'Institut?
Sí. Doncs durant la Setmana de la Ciència, els alumnes i professors de l'Institut Leonardo da Vinci van organitzar aquesta setmana i en aquesta setmana vam fer gran varietat d'experiments sorprenents. Per exemple, els diferents colors amb el que pot cremar el foc. Depèn amb quina substància mesclis el metà, el foc cremarà d'una manera o d'una altra, d'un color o d'un altre. Per exemple, vam observar que el metà, si el mesclaves amb el sodi, aconseguia un color ataronjat. Amb el bor, un color verd lima. Amb el coure, un color així turquesa. I amb el potassi, un color lila.
Carai, doncs que interessant, això, no? Ho sabíeu, això, o ho heu descobert tot ara arrel d'aquest experiment?
Sí, bueno, arrel d'aquest temari que estàvem fent de física i química dels electrons, vam fer un experiment en el que s'observaven aquests tipus de coses.
Molt bé, perfecte, doncs molt interessant. I la Joana ens explicarà que hi ha una optativa molt curiosa.
Bueno, sí, a l'Institut Leonardo hi ha una optativa, que és projecte de recerca, que és dels drons, que bàsicament l'objectiu és conèixer les parts d'un dron, saber on es pot volar i on no, perquè no és totalment legal a molts llocs, i bàsicament aprendre a volar. I per exemple aquest divendres hi ha la sortida de... perquè aquesta optativa és només d'un trimestre, i hi ha la sortida d'anar al club d'aerodialisme de Sant Cugat a volar els drons que han programat prèviament a aquesta optativa.
Molt bé. Heu manipulat vosaltres alguna vegada un dron?
No, a mi, per exemple, em troca a aquest trimestre i, bueno, té pinta de ser interessant.
Et crida l'atenció, no?,
sí.
Aquest tema. Molt bé. Perfecte. Doncs ens hem posat al dia amb les informacions més destacades de l'Institut i ara el que toca és escoltar una mica de música amb una recomanació que en Genís ens explicarà.
Sí, doncs jo recomano la cançó de la Marina Està Morena del grup de Figaflauas.
No he sentit mai, no, és broma.
Sí, ha estat una de les cançons més escoltades d'aquest estiu i m'agrada perquè em transmet alegria i bones vibres.
A veure, us heu cansat d'aquesta cançó o no?
No, jo encara no.
No? No ens n'hem cansat encara?
No.
Doncs escoltem-la una miqueta més. Chiringuito, chiringuito, abanico, para mi papá, la Marina está morena, a panfina fa una trena, lo rompe, utrenca, lo rompe, utrenca, ya está morena, sembla la igual una sirena. L'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli. A part si ensuau la crema, el cor demana fricció, vull floretes i la crema, sortim al balcó, m'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, pantina fa una pena. No sé si us ha passat amb alguna altra cançó de sentir-la, sentir-la, sentir-la i no cansar-vos mai, perquè aquesta, déu-n'hi-do, eh? L'hem sentit una estona llarga i encara dura, perquè semblava que era una cosa com de l'estiu, però estem aquí abrigats i encara l'escoltem. Alguna altra cançó que us hagi marcat i que us recordeu que la vau sentir molt, moltíssim?
Bueno, jo he escoltat diverses vegades la de 1985 perquè em recorda a la meva infància quan estava amb el meu pare.
I per tant no te'n canses mai, no?, d'escoltar-la.
No.
Vosaltres creieu que d'aquí 10 anys aquesta cançó seguirà sonant?
No.
Ja no, no, eh?
Jo crec que no. Ja no és coneguda.
Ja no serà coneguda. Doncs veurem a veure què passa d'aquí uns anys. Anem amb la secció m'agrada, no m'agrada, són aquestes dues seccions que ens acosten als alumnes del Leonardo da Vinci, on ens acosten aspectes de la vida, coses que els hi passen, coses que fan, que els hi agrada i que no els hi agrada. Començarem per als m'agrada. Mar, t'agrada el bàsquet?
Sí, bueno, jo vinc a explicar una mica, a compartir la meva trajectòria al bàsquet, com jugadora perquè ja porto 5 anys jugant a bàsquet i m'agrada molt perquè sento que és un esport que pots fer en equip i pots fer amics i compartir experiències, podeu quedar entre vosaltres i és una cosa que passant gent tindria que fer-la perquè crec que és una experiència molt bona.
Molt bé, jugues aquí a Sant Cugat?
Sí, jo jugo al club de la UESC, en l'equip de cadet femení.
Molt bé. I com vas entrar en el món del bàsquet? Què és el que et va cridar l'atenció d'aquest esport per començar-lo a practicar?
Bueno, em vaig cansar del karate i vaig començar a provar coses com la natació i vaig arribar al bàsquet i a la meva germana li va agradar molt i com que sempre anem juntes, doncs em vaig quedar amb ella i després ella es va passar al Sabadell i jo vaig tornar a la UESC perquè sentia que era una part de mi que em faltava.
Molt bé. Algun altre de vosaltres practica bàsquet o algun altre esport?
Jo practico futbol aquí.
Aquí al... anava a anar jo, la rivalitat entre el bàsquet i el futbol. Què ens aporta el futbol, Genís? A veure, explica'ns.
No sé, jo crec que és un esport divertit de jugar i que pots fer també grans companys com en el bàsquet.
Sí, al final fer un esport d'equip, no? És important,
sí.
Que t'aporta aquesta comunió que deia la Mar, aquest poder quedar que, més enllà de companys, doncs poden arribar a ser amics i amigues. Molt bé, perfecte, doncs tenim el bàsquet, però també ens agrada menjar. Ignasi, què és el que t'agrada del menjar?
A veure, m'agrada tot el que sigui menjar ràpid, coses així, però també ui, si em portes, jo què sé, a menjar un xuletón o a la tailatela mateix, també disfruto molt menjar.
A tu t'agrada molt menjar.
Sí.
Però i la part saludable com la portes?
No, bé, també bé.
També t'agrada.
Com estic anant al gimnàs, ara últimament doncs m'estic enfocant més en la dieta i coses així, menjar bé. I, per exemple, jo quan acabi això, quart d'ESO, el que vull fer és un cicle de cuina, és el més segur que faci.
Per tant, t'agradaria dedicar-te al món de,
sí,
de l'alimentació, del menjar i de la,
sí,
de cuinar. T'agrada cuinar? Avui en dia
sí,
cuines?
Sí.
Què és el que fas, a veure, habitualment? El teu plat estrella, quin seria?
Sí, el que em proposi, jo crec que ho puc fer.
Ah,
ho puc arribar
bé
a fer.
O el que t'agrada més, cuinar, perquè t'agrada molt menjar-lo.
A veure, el que m'agrada més és el que és cuinar ràpid.
Molt bé. I menjar així ràpid, en coneixes algun que sigui saludable? Perquè a vegades els menjars ràpids no s'associen gaire a àpats saludables, no?
No, saludable no.
Saludable no són,
menjar
no?
Ràpid no hi ha ningú saludable.
No hi ha cap saludable. No. Doncs escolta, el dia de demà, quan estudis cuina, podries...
Pots menjar ràpid saludable.
Exacte, podries crear una empresa de com fer menjar ràpid saludable, perquè crec que tindria molt d'èxit, perquè hi ha molta gent que li agrada molt menjar, però que, clar, moltes vegades les opcions que tenim no són del tot saludables, no? Llavors, hem d'anar una miqueta alerta. Plats preferits, a veure, Mar, quin és el teu plat preferit?
Bueno, a mi m'agrada molt les... una mica, pues, botifarra, advocat...
Molt bé.
No m'agrada l'arròs, però...
Ah, de cap tipus i de cap manera?
No, no.
Carai, això limita molt, eh?
Ja, però és que sento que és com que no té sabor, com
ja,
que sempre li tens que agregar alguna cosa perquè
sí,
estigui bo. Però entenc que a molta gent li agradi perquè és un plat que pot condimentar moltes coses.
Molt bé. Natàlia, quin és el teu plat preferit?
Jo sóc més de la pasta.
A veure, torna-hi.
Jo sóc més de la pasta.
Pasta, de qualsevol tipus?
Qualsevol tipus de pasta.
Amb qualsevol salsa?
Qualsevol.
Farcida, sense farcir?
M'agrada tot, tota pasta.
Estic amb tu, Natàlia. A més, no m'encansaria mai de menjar pasta. Joana.
Bueno, jo, com la Natàlia, sóc bastant de pasta i el meu restaurant preferit és la Tagliatella.
Home.
Però el meu plat preferit són el sorrentino a la carbonara.
Els de la Tagliatella?
Els de la Tagliatella.
Concretament aquests, eh? Els hem de provar.
Concretament.
Sí? Perfecte. Molt bé. Ignasi, no m'has sabut dir un plat preferit? Digue'm un.
Hamburguesa amb pa.
Hamburguesa amb pa.
Sí.
I sense més condiments que
no,
això?
No,
els cogombrets, el formatge, tot una hamburguesa
sí,
completa, eh?
O fregit.
Oh, carai, molt bé. Ui, aquesta hora que estem fent això, no sé jo, si ens està fent la boca aigua. Genís, plat preferit?
Jo opto més per l'arròs a la cubana.
Arròs a la cubana. Arròs a la cubana amb salxitxes, plàtan, ou ferrat, tot complet,
però sense plàtan.
Sense plàtan.
Però per tot el més...
Tota la resta sí, eh? Sí. L'ou ferrat i les salxitxes. Sí, molt bé. Sí. Doncs jo estic amb la Natàlia. La pasta a mi també, em tira molt la pizza també. Són coses que no em cansaria mai de menjar. I ens queda una cosa per saber que us agrada, que és el judo, un altre esport. Natàlia, explica'ns.
El judo és una cosa que m'agrada molt, ja que ho practico des de petita, amb el meu pare, que porta més de 35 anys participant. I un esport que m'ha acompanyat tota la vida i m'ha donat força i estratègia i que no em cansaria mai.
Per tant, de moment tiraries, no?
Sí.
Hi ha edat per retirar-se al judo, no? Si el teu pare encara practica.
No?
Molt bé. Doncs perfecte, doncs mira, àpats i menjar, jo crec que ho hem fet prou bé, no? Això, a mi, jo estic d'acord amb vosaltres, m'agrada tot el que heu dit, tot qualsevol esport i el menjar, doncs també és un privilegi. Anem amb més música, en aquest cas la Joana ens acosta la següent recomanació.
Bueno, la meva recomanació, ja que han sigut les dues artistes més escoltades a Catalunya, és una cançó que vam fer en conjunt que es diu Vaya Liada.
Qui són?
Muixca i Julieta.
Continuem amb la Joana, en Genís, l'Ignasi, la Mar i la Natàlia, que ens acostaran ara a aquelles coses que no els agrada. Comencem amb la Joana, que comença forta, perquè diu que no li agraden els concerts de la Festa Major de Sant Cugat.
Bueno, jo opino que, per ser un poble català, no porten molts grups que tinguin a veure amb el que és. Perquè, per exemple, aquest estiu hi ha un grup que es diu Figaflaues que han estat a totes les festes majors de tots els pobles, menys a Sant Cugat, i considero que l'únic concert bo que vam fer a Sant Cugat va ser els Catarres, que lligava més amb el que és aquest poble, però és que porten tant concerts com DJs per als més adolescents que no tenen molt a veure i no ens agraden molt.
Per tant, tu faries unes propostes més catalanes.
Sí.
Saps què passa? A vegades el problema són els diners, perquè saps que tots aquests grups tenen caixets, que són el preu que val doncs, fer una convocatòria perquè vinguin a tocar al teu poble o en un lloc en concret, i a vegades, clar, com més coneguts siguin, doncs probablement més dinerons costaran. Però en tot cas, està bé fer aquesta crítica, perquè no sé si potser es plantegen fer un procés participatiu de que la gent pugui opinar, no?, sobre quins grups us agradaria o quin estil de música us agradaria que vingués per Festa Major, doncs estaria bé conèixer la vostra opinió. Perfecte, doncs ens ho anotem, això. Les excursions, Mar, què passa amb aquestes excursions? Concretament, les de l'institut, vols dir?
Sí.
Què passa amb les excursions de l'institut?
Bueno, que entenc que aquests viatges són importants perquè ens permeten aprendre sobre el passat i la cultura i ens ajuden a comprendre millor la nostra història. Tot i així, personalment, no m'agraden gaire aquest tipus d'excursions, perquè de vegades sento que els llocs rurals i històrics poden ser massa tranquils o poc interessants per als altres, perquè crec que tindrien que ser més interactius, més com interessants per a l'alumnat, que és al fi i al cap el que va a les excursions.
A tu et falta una mica d'activitat, vols dir? Anar a mirar i prou ho trobes avorrit, entenc.
No, perquè només ens expliquen de la història i... No, o sigui, no fem activitats. Jo crec que tindria que ser, almenys si anem a veure coses importants, que és normal que anem perquè tenim que aprendre, jo crec que almenys podríem fer alguna activitat
Per tant, no és tant el lloc on aneu, sinó el que feu en aquest lloc, que només és escoltar.
Sí, també.
Ara només és escoltar. Proposaries, no?, potser fer alguna activitat que us suposi, sí, una miqueta més d'interacció amb el que esteu veient.
Molt bé. Per entendre millor tot.
Per entendre-ho millor, perquè clar, no és el mateix que t'expliquin, sinó que tu participis d'aquella activitat. Alguna excursió que diguis, mira, pues sí, aquesta sí que la vaig trobar interessant perquè vam fer alguna cosa, vam fer alguna activitat que recordis que hagis fet darrerament?
Quan vam anar una vegada a un pont que estava molt divertit perquè era com que tot relliscava i passava molta aigua, o sigui, no és més ben bé com divertit, però era més bé
atractiu
per al lloc, era molt bonic.
Molt bé. Vosaltres alguna excursió que recordeu especialment divertida o que us cridés l'atenció, que us agradés? De...
Doncs l'excursió a final de curs de tercer, que vam anar a fer kayak, snorkel...
Home.
I vam estar així una nit, dos dies, dos nits, tres dies, perdó, i va ser divertit i... vam fer molts amics, també.
Que bé. Algun altre, vosaltres? Natàlia, Joana, Ignasi?
No.
No recordes cap excursió?
No, la veritat és que no.
Que us hagi marcat.
Jo sí. Jo l'any passat, bueno, és que jo he repetit, llavors l'any passat a quart d'ESO vam fer una excursió que era anar a escalar aquí al costat de l'institut.
Ah, sí, al Flash.
A Volpelleres, al Flash, i va estar bastant bé. Em va ser divertit i era l'educació física, que és el que més agrada normalment.
Bueno, el que deia una mica la Mar, no? I el Genís també, al final, quan feu coses, l'excursió no és només anar a visitar, sinó que podeu fer una activitat, doncs, que us crida més l'atenció. Molt bé, i ens queda escoltar la Natàlia perquè li sap greu que no es puguin menjar xiclets a l'institut.
Una cosa que m'ha molestat bastant és que hagin prohibit els xiclets.
Acosta't una mica el micròfon. Torna.
Que hagin prohibit els xiclets a l'institut, ja que per molta gent que enganxava a sota les taules, hi ha gent que es desastrava o que es calmava amb els xiclets. I el que jo crec és que haurien tomar mesures de neteja o educar sobre aquest espai comú.
I com ho fem, això? Perquè això, a la meva època, jo ja tinc 40 anys, i això a la meva època escolar ja passava. I no hi ha manera. De quina manera podem fer entendre a la gent que no s'enganxen els xiclets a sota la taula o a qualsevol altre lloc?
Ensenyar-los o classes d'espai comú i de no embrutar aquest espai que no és nostre.
Perquè el que us han dit és el motiu pel qual les prohibeixen és per aquest, per un tema de neteja, no?
Exacte.
És una llàstima, com sempre, que diuen pagar justos per pecadors, no? Que tothom es queda sense xiclets per 4 o 5 o 10 o 15, que són els que embruten l'espai. Doncs no sé, noia, això té mala solució, perquè ja et dic, jo ja fa molt de temps que no estic a l'escola, i això ja passava, i ho veus a tot arreu i realment sap greu, o els autocars, no? A més, com a persona que no ho fas, és molt desagradable, també, no? Quan et trobes un xiclet enganxat a qualsevol lloc, o a la sola, que trepitges el xiclet, és una mica drama. Doncs a veure, no sé, pots proposar a l'institut alguna mesura per intentar evitar que aquesta gent enganxi els xiclets on no toquen i així a veure si podeu tornar a menjar-ne.
Podria proposar que feien una educació per ensenyar que no s'ha de fer això, però que no es proveixin per tot l'alumnat.
Clar. És complicat. Doncs feta està la crida, a veure si trobem la solució, que és una miqueta complexa. I anem amb l'última recomanació musical, en aquest cas ens l'acostarà l'Ignasi.
La meva recomanació és que no s'acabi de Figaflaues, ja que és la cançó que nosaltres, com dins de l'institut, quan sortim, més escoltem i més ens ho passem bé, i encara que també sigui més o menys de l'estiu, la seguim escoltant i divertint-nos.
Molt bé, així allarguem una miqueta aquestes festivitats de l'estiu. Doncs Joana Capdevila, Genís Buil, Ignasi Tragant, Marc Gelpí i Natàlia Canela, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sant Cugat.
Gràcies a tu per invitar-nos.
Adéu.
Se'n va quedar clavada. Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no, que s'acabi. Que no, que s'acabi. L'estiu, que no s'acabi,
Hi ha voltant de francesos que van liar-la, que pen de la gent agafats de la mà, i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada, l'estiu sota la lluna prendiendo sativa sobre la panxa mi poso una petxina i t'enyoro tant, sé que s'està acabant i allà
Sant Cugat 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I see neon lights
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No por pobre y feo, pero antojao. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
camisa negra. Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat. Oh, make me over.